Molt bon dia a tothom. Aquest dimarts es van posar a la venda les entrades per al concert de Bruce Springsteen que oferirà el 14 de maig al Camp Nou de Barcelona. En només 3 hores es van vendre 45.000 entrades, com passa sempre amb el BOS. L'aforament ja ha quedat esgotat en l'únic concert que oferirà a Catalunya i que donarà el tret de sortida de la gira europea de River Tour 2016. Bruce Springsteen farà 2 concerts més a Espanya, el 17 de maig a Sant Sebastià i el 21 de maig al Santiago Bernabéu de Madrid. Springsteen també ha fet sold out en els concerts previstos en ciutats com Londres, Dublín, Göteborg i Copenhagen. Abans que els companys de taula ho preguntin, irònicament, ho afirmen sens dubte, sí, Bruce Springsteen és cultura, és música i forma part de la banda sonora de la nostra vida. Les 9 i 4 minuts en directe a la ràdio de Lloret de Mar. Saludem el personal que ens acompanya avui amb Cada Cultura a la taula d'aquí del locutori de la ràdio de Lloret de Mar. Poco i Cris de la Caravana de les Arts, molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Marc Carreras, bon dia.
Bruts els pits tinc.
Davant d'això, jo no crec que puguem afegir gaire cosa més.
Ha dit estenc, que és molt bonic, perquè és molt poètic, perquè són les cordes de la guitarra, no? Estenc, això. A mi m'ha agradat, jo he trobat un... Ha quasi pogut fer una poesia a primera hora del matí, que és una cosa que es veu poc a les ràdios, es
volta
poc.
Un haiku.
Sí, has pogut fer un haiku radiofònic, i et felicito, Rosa, perquè aquestes dosis de poesia de bon matí van molt bé.
Només havies de dir bon
píldures,
dia, eh?
Píldures, bon dia.
Bon dia, Joan Moret. Carolista i excel·lent cuiner de paella. Ara ho explicarem durant el programa d'avui. I Vicenç Llavero, de la Biblioteca.
Hola, molt bon dia.
Us parla Rosa Giral, el control tècnic. Tenim en David Duran, que doncs, avui és l'últim dia que el tenim aquí a la ràdio. L'acomiadarem.
David,
dir-li, mira... per on comencem, Vicent? Si et sembla, comencem amb tu.
Doncs comencem amb aquest momentet, aquest espai que es dedica en Cada Cultura, a la biblioteca. Doncs aleshores hem recordat que la biblioteca sempre està oberta a tothom i fem un fotiment d'activitats de lo més variat. I a més que en març se'n ve molt, molt atapeït d'activitats. Si parlem d'exposicions, recordar que esteu fins al dia d'avui l'exposició a l'Esplai Capicua amb els seus 25 anys d'història. Doncs avui és l'últim moment per poder repassar la trajectòria d'aquest esplai lloretenc. Recordar que la propera setmana tenim una exposició un xic especial, perquè tot que sembla que sigui una sola per temàtiques i tot això, una sola, però no, està dividida en dues seccions, que serà a partir de mitjans de setmana. Diguem que aquesta exposició es divideix en dues seccions, una que porta per títol Rostres de la Mediterrània, artistes gràfics de 15 països, i per l'altra banda, també dintre del mateix espai, de la sala d'exposicions de la Biblioteca Municipal, teniu el recull de fotografies de Mario Curi amb el nom de Seguint els passos d'en Nassem, des de Lesbos cap a Berlín, no? De Lesbos a Berlín, no?
Vicent, són dues fotografies que estan relacionades amb el tema dels immigrants, dels
sí, refugiats. És molt interessant això. I a més, recordar que el dia de la inauguració està previst que a les 8 n'hi hagi una concentració davant de la plaça amb espelmes i després, a continuació, n'hi haurà una visita guiada per l'exposició. Més exposicions, que aquí no perdem el temps amb exposicions, sempre tenim un raconet a la biblioteca. Doncs tenim previst que fins al dia 30 d'abril n'hi ha amb el hashtag Cuixinet Bookface Biblioret de la xarxa a la biblioteca, o sigui del que és el món virtual a l'espai físic de la biblioteca. A la planta baixa de la biblioteca tenim aquesta exposició que recull aquelles fotografies en què fa ús de la realitat i de les portades per fer una composició molt, molt, molt maca. També, i ja això us avancem per al tema de les poesies, també tenim una exposició que es diu Expo Cuixinet roba un poema de la xarxa a la biblioteca a la planta 1, que començarà el 8 de març i estarà fins pràcticament a l'acabament de mes. I això de roba un poema és agafar llibres i d'alguna manera poder configurar els títols dels llibres perquè resultin un poema, o sigui aquest haiku que comentàvem abans, doncs que tinguin, diguem, aprofitar que ja hi són per fer una configuració molt més creativa, no? I recordar un fet molt important per la setmana vinent, i és que celebrem el Dia Internacional de les Dones i hi ha un seguit d'activitats. Per exemple, recordar que n'hi ha i ja començant per poder fer les inscripcions, per mirar les bases i tot això, del primer concurs fotogràfic per la igualtat de gènere de Lloret. Té una dotació d'uns 300 euros i que aquestes bases sobre com participar en aquest concurs es poden consultar al web de la biblioteca i al web de l'Ajuntament de Lloret dintre de l'apartat de la regidoria de la dona. El dia 16 de març, tot i que estem ara molt, molt de temps, però també dintre del que serien els actes del Dia Internacional de les Dones, doncs el dia 16 de març, que és dimecres, xerrada de taller de fotografia a càrrec de Carles Costa amb el nom de Fem Fotos. Això serà a les 8 a la sala polivalent de Lloret, el taller és gratuït, però cal fer una inscripció prèvia a apunteu-vos a aquesta adreça de correu electrònic dones@lloret.cat. I ja ara saltem a un altre apartat. Ara, 21 de març. Us sona que és el dia 21 de març, no?
El dia que empieza la primavera.
Yes, i coincidim amb això, tenim que també celebrem el Dia Mundial de la Poesia. Aleshores, aprofitant això que el dia 21 de març és el Dia Mundial de la Poesia i, com diu la Cristina, comencem ja a pensar en primavera i tot
això.
I
ha arribat la primavera aquí als estudis, sí, ja us ho dic ara, eh? S'estan fent petonets per aquí.
Joan, és primavera, nova ràdio Lloret, freqüència 90.2. Doncs recordar que tenim una activitat el divendres 18 de març, referent a, en relació amb aquest 21 de març, que és el Dia Mundial de la Poesia, que és Poesia per un tub. Això ho farem, si voleu més dades, passeu per la biblioteca. Ho farem el dia 18, tal com deia jo, entre les 6 i 2 quarts de 8 de la tarda. Serà l'aula, sí que està destinada pels menors de la casa, edats entre 8 i 12 anys, i com les places són molt limitades, les inscripcions es tenen que fer a la biblioteca o mitjançant formulari a la plana web. Juntament amb això, ja seria el dia següent, el dissabte, una pluja d'avions poètics, en què llançarem avions de colors amb poesies dins. Les persones que ho vulguin podran llegir en veu alta el poema que contingui l'avió que hagin agafat. Es farà al pati anglès de la sala infantil. I, òbviament, doncs el mateix dia, gràcies a la minúscula, farem que les papallones també volen poesia.
Que mal!
Sí, això, rematar, eh? Que és el racó dels contes amb aquest títol que parlàvem. Les papallones també volen poesia.
Vicenç, no doneu l'abast, les properes setmanes.
No, estem molt atapallits de feina. Estem fins amunt de feina. Recordem això, que el racó dels contes de 2:15 fins aproximadament la 1. I, clar, òbviament, per demà, el que tenim és la bossa màgica de la Rosana, triar contes diferents cada dia. Quins contes viatjarà a Lloret de Mar? Pues demà, per descobrir-lo, a les 2:15 a la Biblioteca Infantil. I això és tot. Eso es todo, amigos.
Entre les exposicions de fotografia dels refugiats i tots els actes que hi ha al voltant del 8 de març, el Dia Internacional de la Dona, que és dimarts que ve, que hi ha moltes coses i que hi ha coses noves, com aquest concurs de fotografia sobre el concepte d'igualtat de gènere...
Té la Marinera, eh?
No sé què fareu, eh?
Bueno, pràcticament, bueno, ja tenim un horari per l'ampli, eh? O sigui que la gent que vulgui passar a veure'ns o visitar les nostres planes web ja podrà tenir puntual informació i vosaltres, des de la sintonia sí, de 90.2 ja estareu
anem parlant de tot això, perquè tota la setmana que ve tenim moltes coses per explicar tot això.
D'aquí fins a final de mes pràcticament hi ha activitats de continu. Sí, sí.
Podem dir, doncs, que el mes de març a la biblioteca és més de reivindicació, no?, en aquest cas, podem dir.
Sí, i reivindicació. No hi ha no tan sols aspectes molt diferents com podria ser sobre el tema de refugiats, sobre el paper de la dona a la societat actual gràcies al 8 de març que celebrem el Dia de la Dona Treballadora, sinó també recuperar l'esperit de la poesia. O sigui, si tot això es pot obrir el cor, el millor és obrir els ulls a aquestes realitats que és sobre les dones treballadores, sobre refugiats, i obrir el cor a la poesia. Pel dia 21 d'abril. Doncs... coincidir, com diu la Cristina, amb la primavera.
21
de març. Coincidir amb la primavera.
Yeah. Doncs, Vicenç, ens ha agradat molt aquest final que ens has fet, d'obrir el cor.
Ens ha agradat, eh?
Ens ha agradat molt. Moltes gràcies.
De res, a vosaltres.
Come!
Pràcticament a un quart de deu del matí estem amb Cada Cultura en directe a la ràdio de Lloret de Mar. Mentre canta Bruce Springsteen, parlem de teatre amb en Paco i amb la Cris de la Caravana de les Arts. Molt bon dia de nou.
Bon dia, Rosa. Hola.
Heu parat de fer-vos a petons?
No.
Bueno, és que ja arriba la primavera aviat, no? I nosaltres, pues...
Que no eren Joan i en Marc, que sonien petons.
jo no em ficava amb aquest embolic ni amb aquest jardí. Senyors, tenim dos obres aquest cap de setmana, avui i demà, ben diferents, i les quals, la primera, ja té totes les entrades exaurides, estem parlant de La Gent.
Correcte.
Que representa aquest vespre a l'Altell de la llibreria de Can Gallissa. És una proposta important.
Recapitulación de conclusiones de las comisiones creadas en el proceso de debate. Tema organización. Reuniones por sectores o ámbito territorial. Según el número de participantes se puede dividir en dos días diferentes. Elección de coordinador o coordinadora de cada comisión. Cargo rotativo cada cierto tiempo. Elección de la figura del subcoordinador si es necesario. Todos relacionados con todos sin que ello impida la organización por comisiones. Transparencia entre todas las partes implicadas, no excluir a nadie. Y por último, tema.
Que Rosa, ¿t'agrada o no? ¿Et porta algun puesto això?
A les assemblees del 25M que no han anat mai.
DGP del 15, del 15M.
Del 15M, perdó.
Clar,
15M.
Clar, és que les del 25 no hi vas anar.
Una mica complicat, del 15M.
Doncs realment és això, és una... De fet, a mi m'agrada molt una mica de sinopsis que han fet, que posa, he rebut un mail informant-me d'una reunió a l'Altell de la llibreria Can Gallissà de Lloret de Mar per al divendres 4 de març. El col·lectiu del que formo part en convoca de la participació. És molt xula i, no? I és una forma d'incitar el públic a venir a veure què passa.
Reprenent aquest fil que deies, Paquito, l'argument o el que apunta doncs, aquesta promoció de l'obra, la gent diu, apunto a la meva agenda el dia, l'hora i l'adreça exacta. En llegir el mail he pensat que no tinc moltes ganes d'assistir-hi, penso que serà una pèrdua de temps. Tot just abans de passar a una altra cosa, penso que potser aquesta vegada serà diferent.
Jo crec que és una molt bona reflexió que fa la gent d'aquesta obra, perquè és a dir, a la societat cada dia li costa més prendre decisions, i l'obra jo crec que fa aquesta reflexió.
Evidentment, un dels trets de l'Espai Off és fer participar el públic, la idea és aquesta, no? També
sí,
en aquest cas, o més que mai, no, podem dir?
Sí, i que no hi hagi quarta paret, que és el que diem en teatre, no? Que la gent està sentada a platea, veu l'obra i ja està, no. O sigui, l'Espai Off, la diferència que té és que es fa teatre amb espais no convencionals i aquesta quarta paret no existeix i el públic és una persona més de l'espectacle.
Com va passar amb Wasted, totes les entrades estan ja exaurides, també és una mica la marca de l'Espai Off, que té de sempre tot ple, que la gent participa, que és una experiència que tothom recomana, i que, bueno, s'ha de viure aquesta nit, no?
I aquesta nit ho veurem. Bueno, recalcar que aquest espectacle va guanyar el premi a l'espectacle més original i innovador del Festival de Artes de Calle de Valladolid, que és un festival de carrer molt important, com el que tenim a Tàrrega.
Va ser també finalista dos anys enrere en els Premis Max de Teatre, i, bueno, doncs esperarem a veure com va aquesta funció. Això és avui. La gent, a l'Altell de la llibreria de Can Gallissà, que és un dels nous espais que conquereix l'Espai Off.
A les 9 de la nit.
A partir de les 9. I demà tenim Petits Monstres al teatre.
Todo el mundo tiene sus monstruos. Esos que cuando eres pequeño viven bajo la cama o dentro del armario.
¿Me estás proponiendo matrimonio?
Yo me defraudé a mí misma el día en que nací.
Marta, que no ves ya un cuarto apartando las papas y son yo duermo.
Mira, no solo nos has defraudado a nosotros, sobre todo te has defraudado a ti misma.
Dígale al aprendiz de burgués.
Bé, aquesta obra a mí me ha fet molta gràcia quan la vam proposar, perquè
Jo ara he tornat a casa als meus pares i a aquesta dona li passa el mateix, tot i que jo no tinc 40. Aquesta s'hi apropa i és un espectacle que és en català i en castellà. Jo crec que perquè és molt familiar, no? Perquè és com d'estar per casa. I bueno, l'argument és simplement una noia que ha de tornar a casa als seus pares perquè la seva vida no avança, està a l'atur, no té una situació sentimental estable i per tant ha de tornar a casa als seus pares. Divertit que és que es troba la seva germana que vol deixar el nòvio i també aniran a parar a casa als seus pares totes dues. La mare ha ocupat una de les seves habitacions per fer coses seves, no sé si és pilates, una cosa d'aquestes, i per tant les dues es barallaran per compartir habitació. Jo crec que és una bona proposta per aquest cap de setmana, per riure, per potser sentir-nos identificats, alguns de nosaltres, no sé si algú més està a casa dels seus pares, però sí, aquí hi ha algú que diu que sí, però jo crec que és una obra molt interessant i jo crec que ens farà riure a tots. I aprofitar per dir-vos i recordar-vos que teniu molts descomptes per part del teatre, hi ha entre un 10% i un 25%, i la gent que està a l'atur pot venir el mateix dia una hora abans i tindrà 3 euros l'entrada. També són entrades limitades, per tant, no trigueu gaire, persones a l'atur.
El que llegim de l'argument és el que diu, no? Petits monstres és una comèdia irreverent on a través dels personatges de l'Anna, la Marta i el David es posa de manifest els dubtes i pors de tres no tan joves que veuen com la seva vida no avança de la manera que ells volien. Aquest fet posarà molt nerviosa l'Anna, un personatge peculiar, de vegades grotesc, amb una llengua ben esmolada i que no té cap problema a l'hora d'escriure de la manera més sincera i brutal els seus sentiments cap a ella mateixa i cap a la resta de la humanitat. Petits monstres, de Marília Samper, es defineix com una comèdia de la crisi dels 40, sense casa, sense feina i sense vergonya.
Pues això, sense vergonya.
Sense vergonya. I ara estem veient que no només estem parlant de la gent que té 40 més o menys, sinó que és una cosa bastant més transversal, no?
Sí, 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 totalment. Jo crec que a dia d'avui és molt complicat tenir una feina i mantenir un pis, encara que sigui de lloguer, compartit, o amb la parella, o amb qui sigui. I per tant hi ha molta gent que està a casa dels pares, però precisament per això, no perquè no vulgui fer les coses, sinó per una qüestió de calés.
L'obra representa aquest dissabte 5 de març a partir de les 9 de la nit en el teatre, forma part de la programació del Teatre de la Costa Brava Sud. Com ha dit la Cristina, hi ha diversos descomptes. L'entrada anticipada en normal 16 euros, a taquilla val 18 euros. Estem parlant de Petits Monstres, de Marília Samper, aquest dissabte en el teatre. Les 9 i 23 minuts del matí acabem de descobrir que aquesta és una de les cançons preferides de l'Eduard Lanzas, que l'està cantant, l'està cantant entregadíssim.
Està preparant la llista, tu.
En Bruce Springsteen seguiu avançant amb cada cultura, en aquest cas per parlar de sèries amb en Marc Carreras. Marc, bon dia de nou.
Bon dia, una altra vegada.
T'agrada en Bruce o no?
A mi sí, m'encanta. M'encanta. No tinc entrada, però...
No, és que no en queden, d'entrades.
Ja feia tard
si
abans,
no entén,
però... Vull dir
jo
que
crec
no...
que feies tard ja... El primer dia ja es fa tard, amb en Bruce Springsteen.
Pensava demanar-li a la caravana a veure si tenia oportunitat, però em sembla que no hi ha contacte.
No
ha sortit a cap...
Tenim enxufer obeses, però no... Hòstia, no, Bruce...
Em semblava que dic el millor...
Obeses, en parlarem un altre programa, què us sembla?
Vale, perfecte. Va.
A mi també em sembla correcte, podem començar.
Parlem d'estrenes, que tenim molta feina.
Tenim estrenes i tenim coses a fer. La primera, presentar-vos el meu candidat a les eleccions generals.
Dicen que tenemos los líderes que nos merecemos. Pues esto es lo que yo creo que se merecen los Estados Unidos. Un líder que no tema mirarles a los ojos y decirles en qué cree. Yo creo en dar prioridad a la gente. Yo creo en poner a los Estados Unidos otra vez en el buen camino. Yo creo en abrir puertas. Y estoy dispuesto a trabajar con ambos partidos para que todos consigamos lo que queremos. Soy un hombre humilde. Nunca he olvidado de dónde vengo. He recibido críticas, pero nunca he dado su apoyo por sentado. Yo creo en dirigir a la gente en la buena dirección. Pero al final, todos debemos ser libres para tomar nuestras propias decisiones. Dicen que tenemos los líderes que nos merecemos. Yo creo que Estados Unidos se merece a Frank Underwood. Y en el fondo, saben que tengo razón.
House of Cards, quarta temporada, en Canal Plus Series.
Ja falca i tot al final,
Falca i tot, ja no cal que ho digui jo. A partir de demà...
Jo crec que també és el candidat de tots,
Sí. A partir de demà, doncs, a Movistar, qui tingui Netflix als Estats Units, doncs, a partir d'avui mateix. És el candidat... jo crec que, bueno, no sé si el candidat de tothom, Vull dir, és un tipus especial, el Frank Underwood, Però sí que és un candidat... força especial, almenys quan nosaltres l'estem veient a la televisió i veiem tota aquesta trama orquestada que el porta on està en aquesta quarta temporada. Comença aquesta nit, com he dit, a Canal Plus, a Movistar, no sé com es diu ara mateix, això canvia cada dia, canvia de nom. Una de les sèries, doncs, més intensa i dels últims anys al panorama televisiu en qüestió d'aquest gènere, no? El Frank Underwood, doncs, continuarà disposat a sobreviure al capdavant del govern dels Estats Units, preparant la campanya a la presidència, i bé, amb els seus problemes que no explicaré perquè si no estaríem desvetllant potser massa trama de la sèrie per aquells que potser, doncs, no l'hagin vist encara. Però bé, després de tres temporades d'enganys, manipulacions, secrets, delictes, ultratges, conspiracions, insults, sang...
No falta res, no?
També sang, també n'hem vist.
Jo ja en tinc prou, de sang.
Doncs aquí veurem en aquesta quarta temporada com continua aquesta trama política i on va a parar, doncs, aquest matrimoni que conformen el Kevin Spacey, que fa el personatge principal del Frank Underwood, i la Robin Wright, que fa de la seva dona. I dos guanyadors de Globus d'Or. I a mi em sembla que és una de les apostes més fortes d'aquest mes i segurament de la temporada fins a l'estiu. I són d'aquestes sèries que les podem veure d'una tirada, perquè em sembla que també Movistar, doncs, la farà tota seguida. També podem trobar, com he dit abans, les tres primeres tant a Netflix aquí a Espanya com en DVD, en altres tipus de formats. Ja havíem parlat moltes vegades ja de House of Cards, havíem parlat d'aquesta espècie d'adaptació del Ricard III de Shakespeare d'aquest remake de l'obra de la BBC, que eren també tres temporades on, doncs, hi havia un personatge que arriba també a ser el primer ministre d'Anglaterra. Recomanar-vos, doncs, que si no l'heu vista, doncs, comenceu a veure-la, perquè no només és una sèrie política, sinó també és una sèrie on hi ha unes altres trames que jo crec que es poden vincular i es poden seguir amb perfecta normalitat. A vegades la gent, doncs, aquest tipus de sèries polítiques, doncs, els hi costa entrar per la dificultat potser de la temàtica, sobretot quan la política, doncs, no és la política habitual, que és la nostra, sinó la dels Estats Units, que té, doncs, una manera de fer diferent, no? Primera recomanació. Passem a la segona.
Espera, Marc. Kevin Spacey, que ja podem dir que ja ha guanyat tot tipus de premis i tal, aquí sí. També torna a demostrar que és un grandíssim actor, no?
Home, a mi em sembla que és... A mi, realment, ell m'agrada molt en aquesta sèrie, fa un paper i, sobretot, hi ha aquesta complicitat que té, aquest joc que té la sèrie, amb, que dèiem abans de trencar la quarta paret amb aquesta obra de la gent de l'Espai Off, aquesta petita innovació que han fet del trencament de la quarta paret, aquells speech que fa el Kevin Spacey a càmera, sabent que només l'escoltem nosaltres, són genials. I després també, doncs, la Robin Wright, que fa uns paperassos increïbles també. Jo crec que és una gran, gran actriu. I bé, molt, molt recomanable.
Per tant, i més ara, podem dir que el timing d'ara, més polític no pot ser, no? Més escaient, amb tants processos electorals en marxa.
I inclús als Estats Units també, vull dir, ara estem en l'inici de la preparació del nou president, ja sigui d'un costat o d'un altre, amb tot aquest revolt que hi ha en les files tant demòcrates com republicanes, amb l'aparició d'aquest milionari. Bé, coses que ens fan sospitar que moltes de les coses que veiem a la sèrie, per què no, podrien ser reals en alguna de les ocasions, no?
A veure què dius,
aquestes,
Marc?
Aquestes lluites de poder, en moltes ocasions, doncs, deixen entreveure ostres, que costa molt arribar fins a aquests llocs de poder, no?
Creus que la realitat sempre supera la ficció, no?
Esperem que no. Esperem que
pel
no.
Pel que explica House of Cards, millor que no?
Pel que explica aquesta sèrie, esperem que no, perquè si no, ostres, seria difícil d'acceptar veure segons quines coses a la televisió moltes vegades.
Doncs la quarta temporada de House of Cards en marxa. There is a random feel to the city. Each night secrets are revealed. Promises are broken. So many ways to live and to die. That randomness, that is LA. My city. My place. So what's going on? It's a classic mob. Ara estem sentint la veu del Titus Welliver, l'actor que fa de Harry Bosch, el detectiu de les novel·les del Mike Connelly, que comença la segona temporada. També avui, el 4 de març, als canals d'Amazon d'Estats Units. Per qui no conegui el Michael Connelly, és un molt conegut autor de gènere policíac, escriptor de més d'una vintena de novel·les. La biblioteca em consta que té prop de, doncs, potser 15, 16, 17 novel·les també en...
Bona part de la seva producció, és veritat.
I sí. Segurament també l'haurem reconegut com el creador d'una adaptació al cinema com és Deuda de Sangre, dirigida per el Clint Eastwood i també protagonitzada per ell i el Jeff Daniels, o algun altre com a l'Innocente amb el Matthew McConaughey.
Quin és el fil argumental de Bosch?
Bé, el fil, en principi, són casos assassinats, depèn de la temporada. En aquesta segona temporada, la trama principal, que està basada principalment en una de les novel·les que es diu Passaje al Paraíso, aquí en castellà, Harry Bosch haurà d'investigar l'assassinat d'un productor de Hollywood relacionat amb la màfia i amb qui blanqueja diners. Sobretot en l'àmbit de Califòrnia, Los Angeles, Las Vegas, en alguna de les trames. Doncs aquest Harry Bosch, que és un policia, doncs, amb problemes amb l'autoritat, malcarat, molt, molt en la línia de les novel·les de gènere clàssiques, en els quals el policia és un policia dur, que se salta una miqueta les normes, molt, molt hard-boiled en alguns casos, i que, bé, com deia, doncs agafa trames principals de tres de les seves novel·les, més o menys per temporada, I bueno, és una altra recomanació, aquesta és en versió original, aquesta l'hem d'anar a buscar en versió original perquè no la tenim doblada al castellà. Ja l'any passat va ser un dels pocs èxits d'Amazon i que ha tingut continuació i que em sembla que és una altra recomanació una miqueta diferent del que havíem vist fins ara, amb una, jo crec que una correcta actuació del Titus Welliver, qui és seguidor de les novel·les del Michael Connelly. Normalment jo, almenys jo com carolista, doncs
mira, ja hi dos
victòria.
Doncs com, a mi com a seguidor de les novel·les del Michael Connelly m'acosta una miqueta a veure el personatge del Titus Welliver, o sigui, no és potser la interpretació o la persona que m'esperava que hagués d'interpretar el protagonista, però és molt correcte. Jo crec que també és un actor amb una miqueta de nom, vull dir, no és cap desconegut. El Titus Welliver l'hem vist fent d'home de negre a Perdidos, entre altres coses, o bé també em sembla que sortia a Sons of Anarchy, sortia a Deadwood també fent un paper principal, etcètera. Em fa un interrogant molt gros l'home de negre de Lost, no te'n recordes?
No. Jo tampoc.
I què m'ha passat amb la sèrie, que l'he oblidat?
La sisena temporada, no estava a temps.
És que clar, era ja cap al final.
Hi havia el Yin i el Yang, no?
Hi havia el Jacob com a home blanc.
El Jacob, i com es deia l'altre?
I després l'altre, no me'n recordo com es deia, però l'home de negre, el fum, era
el símbol. Acabem de destripar tot l'intríngulis de Lost, sisplau. La gent que no l'ha vista, que pagui la ràdio ara mateix.
La gent que no l'ha vista...
Dos segons.
La gent que no l'ha vista potser fa molt tard que sàpiga que hi ha...
Val, és el fum negre. Ah,
efectivament, el fum negre.
Que després anava a seguir vestit de negre.
Fet persona i que després ja... No explicaré res més.
L'hem de tornar a veure, Rosa.
Anava a fer un espòiler molt bèstia, però no parlaré del John Locke, o sigui que ho deixarem aquí.
Ui. Segona temporada de Bosch, oi?
Segona temporada de Bosch, que jo crec que és per la gent que li agrada el gènere policíac, em sembla una molt bona recomanació, a més en versió original, que jo crec que també cal veure tant en tant sèries en versió original.
Jo pensava que era un electrodomèstic, això.
Joan, espera't a la teva sèrie, sisplau, per fer aquestes aportacions.
Això...
Continuem, sisplau.
Tenim aportacions?
You killed a lion alone. You will be famous.
Who are you?
I'm a humble servant of this court.
I fought for my king.
So good refusing your queen. It's your name the people chant.
I do not fear you. Like me, you should fear.
How is it that I've been anointed king?
Did you really think you could just come into my house and take what is mine?
S'acaba tot, aquest final sempre s'acaba tot. Sí. Explota tot, es mor tothom...
Però no.
Però no.
El dia 8, el Dia Internacional de les Dones, com havíem dit abans, doncs s'estrena als Estats Units Of Kings and Prophets, una sèrie premier a l'ABC, una adaptació seriada d'alguns relats de la Bíblia, en aquest cas del llibre de Samuel, que narrarà històries com la del David i Goliat, la història del Saül i altres històries de l'Antic
Testament. Venuda així, tu creus que és atractiva?
Es preveuen 15 episodis, que han promès una versió moderna.
Quan parlem de Of Kings and Prophets, estem parlant de manera literal.
Sí. A més que, vull dir, una versió moderna, actualitzada, escenes de sexe, violència, que segurament portaran...
La Bíblia literal, sí.
Sí, sí, segurament. Que portaran, doncs, a cua allà als Estats Units, perquè això ja sabeu que... Bueno, els hi costa. A més, amb una sèrie, amb una cadena com l'ABC, que és una de les majors, no?, que és una d'aquelles cadenes principals a Amèrica, i que bé, que no és cap HBO, ni és cap cadena de
pagament.
De pagament. Uh-huh. Doncs...
De tot això, Marc, suposo que li hem de donar les gràcies a Joc de Trons, oi que sí?
Home, i tant.
Va iniciar, no?, el camí.
Tenia aquí un interrogant molt gros, que m'ha preguntat a mi mateix, és aquesta la versió bíblica de o la versió Game of Thrones de la Bíblia, o la versió Spartacus de la Bíblia, doncs...
O la versió Roma de la Bíblia.
Sí, segurament, doncs potser si perdura, si té èxit, si està... A veure, el tràiler sembla que està força ben produïda, però bé, serà qüestió de que allà hi tingui suport als Estats Units, doncs podria ser una versió que jo crec que no arribarà mai, perquè només hem vist una vegada això i normalment la primera és la que val, no? Vull dir, si Game of Thrones és la primera que veiem amb un estil característic i ara tothom s'enganxa a la roda de Game of Thrones, segurament doncs no tindrà res a veure ni en qualitat ni segurament en quantitat d'espectadors.
Bé, està per veure. També a veure si potser és una estratègia per reclutar gent a les esglésies i aquestes coses. A vegades passa, eh? Vull dir,
quan... Posar-ho de moda, el fet religiós.
No, sí, perdoneu, però quan es va estrenar Top Gun, als anys 80, hi va haver un increment d'allistaments a les forces armades per fer volar, per anar a volar
tothom
avions.
Tothom volia volar, eh?
Tothom volia ser el Tom Cruise i pilotar avions. Vull dir que, a vegades, aquestes...
Jo suposo que serà, depèn de la promesa de les esglésies, si diuen, home, sí, tindreu el mateix que heu vist a la sèrie.
Exacte. Vull dir, a vegades això respon també a estratègies que hi ha productors, aquestes no se sap mai, les pel·lícules, les sèries, i això a vegades qui posa els calés per fer-les és gent que pot tenir unes conviccions, uns interessos, unes històries que diu, ara s'ha de produir això, ho deixo anar.
A mi em sembla que és més o menys el que explicaven, anar una miqueta a la roda del que ha tingut èxit fins ara, sabent que aquestes sèries doncs, un dia o un altre, per el número de temporades que porten, doncs, també s'acabaran, no? I ara doncs, toca fer aquesta substitució d'una sèrie per una altra, trobar qui s'enganxi per una
renovar-se o morir, el clàssic.
Aquesta renovació, en principi, el que parlem, 15 episodis, veurem quin èxit té, però bueno, no deixa de ser una cosa diferent perquè costa molt, doncs potser que és un producte que no és habitual veure'l primer com a sèrie i després a la televisió, no sé què sigui, doncs a l'època de Setmana Santa, no? Uh-huh. I veurem a veure si funciona aquesta versió seriada i moderna de la història de Vit i Goliat o la història de Saül o altres que no han explicat en els trailers, però que segurament hi haurà dues o tres històries entrelligades.
I d'intèrprets com anem? O són desconeguts?
No,
almenys,
no gaire gent coneguda. Jo almenys no he sabut veure cap gran cara ni cap gran descobriment a la pantalla o almenys al tràiler. No sé si més endavant doncs, hi haurà gent que s'enganxi. A mi em sembla que les grans personalitats ja quasi bé estan totes agafades, ja, no? Pràcticament, perquè...
Perquè Hollywood dona oportunitats.
Oi.
Aportació en Paco Moreno.
És que ara ens han quedat mots, Paco. Ha passat aquí. No, però torna-ho a dir, sisplau, més solemnitat. Torna-ho a dir.
A Hollywood donen moltes oportunitats.
Sí, sisplau, podem continuar. Digues.
Què vol dir? Que al cinema espanyol i a les sèries espanyoles sempre hi ha molts personatges que són sempre els mateixos. I a Hollywood tens aquesta oportunitat...
Tu creus?
La queixa vecina. Sempre és l'escala de veïns.
Jo crec que tot és una miqueta en l'escala de lo que és també Estats Units com a país i també Espanya com a país. També.
Els Oscars es queixaven, però, els actors afroamericans es queixaven de que no els havien nominat.
Però bueno, el que vinc a dir és que a Hollywood sempre hi ha el concepte del sueño americano, de sempre tindràs una oportunitat. I jo tinc amics actors que han estat a Hollywood i ho han vist. El nano Ferrari, tots el coneixeu, de Lloret.
Uh-huh, sí.
A ell li ha passat personalment. Ell va estar en una pel·lícula on el director el va veure i va dir tu vas a tenir una frase i el van agafar.
I va sortir la pel·lícula i tot.
Por eso lo digo.
Bueno, on està el nano Ferrari ara?
El nano Ferrari?
On està?
Ara està per aquí, està Lloret... Està
farem venir aquí un dia que ens expliqui això, el carrer d'autora. Home, això de la frase a la pel·lícula de Hollywood ens ho ha d'explicar.
Sí, us ho explicarà.
En plan...
The Land of Dreams.
Però,
on està la farmàcia? És rotllo això, la frase.
Segurament. Però vull dir que, a Los Angeles, tot el que hi hagi al voltant de la indústria del cinema i de l'espectacle. Per tant, evidentment, tothom qui viu en aquella zona, o sigui, acaba... Bé, hi ha els que netegen els lavabos i després hi ha els que surten i diuen una frase, però tot gira al voltant de la indústria. Per tant, bé, és un lloc molt, molt endogàmic.
En la mesura del que també som nosaltres i el que són ells, clar, la indústria com és i les produccions com són, no? A veure, sí que potser té raó i que sempre, o quasi bé sempre són els mateixos, però que costarà més entrar dintre del cercle, però bé, sempre hi ha oportunitats, em sembla que també. Vull dir, Paco, tindrem oportunitats, eh?
Bueno,
clar, clar, s'ha de tenir
una mica de Joan Moret.
Paco, com anem d'anglès? Com anem d'anglès? Com anem d'anglès?
A little bit.
A little bit.
Cap problema, ja veig que no hi haurà cap mena de problema.
El tenim, ja el tenim. Sembla que està trucant l'Steven Spielberg.
Jo crec que sí, el telèfon ja.
L'Antonio Banderas,
us he de recordar...
No, l'Antonio Banderas va començar així. Va començar així.
Us he de recordar que jo he fet càstings per Ridley Scott, eh?
Cuidado. Wow.
Jo no sé què estem... Per què no estem parlant d'aquestes sèries d'aquí? Hi ha profes de bosc i tot això? És que no sé què estem fent.
Estripa papers.
No.
Estripa papers. Que, clar, estripa.
No sé per què parlem de segons què parlem.
Que pedante soy.
És que m'ha vingut com...
Li ve tos i tot.
És mentida, eh, Rosa?
Que home, ja m'ho imagino, però no te lluïs del micròfon.
Queda un quart d'hora, eh?
Avui ens saltem l'apartat de cinema. Paquito?
No ens el saltem, vull dir, ja el tenim aquí.
El meu últim càsting en Ridley Scott va ser per la pel·lícula The Counselor. No sé com es diu.
The
Counselor.
A veure, Paco, continua.
Pues ja està, que vaig fer un càsting molt important per aquesta pel·lícula, per un paper...
I no va sortir.
I no va sortir, però, i ja altra. Està, però...
No es van riure, Joan.
Però jo tenia un paper d'un cambrer que havia d'estar en una escena amb, com es diu, amb el Brad Pitt.
Es diu així?
Brad Pitt? Sí, com si no fos conegut, eh? Brad Pitt, com si no sapiguessis el cognom.
No, perquè no me'n recordava del cognom.
És que és un noi que acaba de tenir una oportunitat ara a Hollywood. Eh?
Que jo també he tingut les meves oportunitats,
veure,
però que aquí
veure,
costa
Paco,
més.
Paco, tenim un quart d'hora. Tranquil·litza't.
No he deixat tirar-ho.
Sí, no. S'ha
fet nerviosa.
Mare meva, vas fer un càsting per fer de cambrer amb una escena amb el Brad Pitt a la pel·lícula del Ridley Scott, The Counselor.
Yes.
I què va passar?
Pues vaig fer el càsting...
A on el vas fer el càsting?
El vaig fer a Barcelona, vale, perquè...
I vas dir alguna frase? Vas agafar un cubata i el vas posar en una taula? Què vas fer?
Vaig tenir que agafar un amic que controlava molt de l'anglès, me va ajudar, i vaig tenir que fer com una mena de vídeo de presentació per presentar-li al Ridley Scott.
Sí, que el Ridley Scott tampoc el van veure, no? Vull
dir... ho feies amb una empresa de Barcelona que seleccionava, no?
Ho feia amb
candidats, no?
Li van demanar la meva representant pel meu perfil.
D'acord.
Perquè us feu una
idea. I vas fer aquest vídeo?
Aquest vídeo per al Ridley Scott i em vaig presentar al Ridley Scott.
Aquest vídeo el tens?
Suposo que sí.
Suposes que sí?
Sí, sí.
Aquest vídeo el volem, eh?
Per Periscop, no?
El posarem per Periscop. On sigui el posarem.
Amb cada counselor.
I no va saber res.
Sí, bueno, me van trucar, me van dir que hi havia dos perfils d'unes altres persones que estaven...
I vas veure la pel·lícula després, un cop
no,
es va fer?
No l'he vist.
És que l'hem de veure. No. I veure el moment... Aquest era el paper d'en Paco!
Sí, sí, no? Passa molt a moltes pel·lícules.
Clar,
quan
aquest,
veig,
ostres, plan, aquest paper era per malament, mi. A més, però
no
fa molt malament.
No la vas veure perquè et vas enfadar?
No, perquè no va coincidir que no vaig poder anar al cine i no la vaig veure.
Joan, tu l'has vista, de Counselor?
No, jo no l'he vista.
La tenia pendent, aquelles pel·lícules, i al final no la vaig veure. I mira que tenia bona pinta sobre el paper.
L'he vist d'altres.
Us dic una cosa... Un altre dia us dono més informació sobre el cinema de Hollywood i Paco Moreno.
És que això és espectacular. Escolta. Ara, a partir d'ara, obrirem una nova secció
estoy.
Amb això cada és, cultura.
És un cliffhanger, eh?
A cada programa ens no sé, anirà donant informació
amb Joan cop de gota. Vol dir alguna cosa, no sé.
Sí, no, només que Joan, adverteixo que la setmana que ve us rebento la secció de teatre.
Joan, et deixo parlar, ja pots.
Seré inclement.
D'acord, molt bé.
Aquí queda dit, us ho podeu apuntar, ja ho sabeu. D'aquí, d'avui a 8, a l'Amcada Cultura, Joan Moret es peta la secció de teatre de la Caravana de les Arts.
Mira, tenim sort que no hi ha res.
És un espot, això.
bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window.
La veu d'en Bruce amb aquests tranquil·les trins o Filadèlfia ens permet una mica serenar els ànims després de les emocions viscudes en els últims minuts, i amb en Paco, que s'està aquí ventant i reprimeix algunes llàgrimes. Parlem ara sí.
Ara sí?
Ara sí.
Va.
Joan, abans de començar,
sí,
com va anar el passi d'ahir?
Quin passi?
White, em va preocupar, que m'ho preguntis, però bé, ja t'ho explico
jo. Anem malament White de temps si em preguntes sobre les coses d'ahir. Jo vull mirar endavant, mireu el futur. Ahir, el passi del cineclub White Dog, molt bé. No se'ns va desmaiar ningú, però van marxar dues persones. Jo prefereixo que marxin abans de desmaiar-se.
Abans que perdin el coneixement allà.
És que si no és un marrón, m'entens? Vull dir, si sí, em desmaien allà, vull dir, què hem de fer? Parar la projecció, que vinguin els serveis d'urgències, la gent que falten res, 7 minuts per acabar la pel·lícula i, no, home, malament.
Joan, què passava?
Que dono les gràcies als espectadors que venen
i que van aguantar. Diuen,
ui, ui, que estic a punt de caure rodó, marxo...
I caic rodó fora, és a dir... Sí.
No se n'assabenta ningú i ja està. No,
i tothom
pot acabar de veure la pel·lícula...
Que surtin al desfibrilador, que està
això
fora.
Això és d'agrair, moltes gràcies.
D'acord. Dit això, què passava? Que era una pel·li no apta per... per
sensibilitats. No, a veure, les pel·lícules són aptes per tothom, perquè de totes les pel·lícules se n'aprèn alguna cosa.
Jo vaig patir, Joan.
Tu vas patir, i jo us confesso una cosa, en el moment en què hi van haver dos espectadors que van marxar, doncs perquè, bé, doncs els afectava, diguéssim, el tema de la pel·lícula, vaig sortir, òbviament, a ajudar, doncs, a obrir la porta i això... el servei que oferim al cineclub. Quan torno cap a dins, em trobo un Paco, que també surt, i em diu és molt dur, això és, aquesta pel·lícula és molt dura, és molt dura.
Sí, la gent...
I va anar a refrescar-se. Però us diré una cosa, 10 minuts després estava pixant-se de riure el tio amb la pel·lícula. O sigui que...
Però perquè jo crec que és la genialitat d'aquest director. O sigui, ens va donar un tema molt fort i després ens dona la comèdia.
Podem dir aquest tema tan fort?
És tot en general, però vaja, vam dir que era una pel·lícula, doncs, interpretada per gossos, i hi ha algunes escenes de crueltat animal, doncs...
Això ho podies haver dit ahir,
No. Vaja, un cop... bé, és igual... A mi em sembla que ens ho van passar bé, en el fons, i la gent va quedar, doncs això, sorpresa, i era la idea de la pel·lícula, que fos una pel·lícula que, bé, una mica diferent, i que podíem descobrir que es poden explicar les coses de maneres molt, molt curioses, no? A mi em va fer gràcia això, que hi havia gent que en un cert moment es va espantar força, però després, si van aguantar, doncs van descobrir que la pel·lícula anava per una altra banda.
D'acord. Mirem endavant.
Ja em deixes continuar?
Sí.
Sí? Val. Jo m'havia preparat aquí tota una mena de retrospectiva de la relació de Bruce Springsteen amb el cinema, però no sé si fer-ho o no, perquè... què tenim? 8 minuts?
Si segueixes parlant, va passant el temps.
Sí, esclar, molt bé, gràcies. Detecto certa hostilitat.
No, en absolut, Joan.
Bueno, hem anat sentint...
Sempre con cariño y respeto.
L'Eduard ens ha anat putxant aquí diferents cançons de la carrera de Bruce Springsteen. A mi em fa molta gràcia perquè és algú que és molt present a les pel·lícules, però que només ha sortit en una pel·lícula. Fent una interpretació o apareixent ell expressament a la pel·lícula, no sé si us en recordeu, és Alta Fidelitat, aquella simpatiquíssima pel·lícula de l'Stephen Frears amb el John Cusack, que intenta explicar els 5 baixons emocionals del seu protagonista a partir de 5 hits musicals. Un d'ells és The River, i hi ha una escena de la pel·lícula que està molt i molt bé, que és quan el John Cusack, doncs, manté una conversa amb el Bruce imaginària, però nosaltres el veiem en ell a la seva habitació i a més tocant la guitarra, no? I és, dura un minut de pel·lícula, és un cameo d'aquells espectaculars que ningú s'esperava i que te'l trobes al mig de la pel·lícula i que és molt d'agrair. Com a curiositat, l'actor, que és una mica el qui remenava les cireres amb aquesta pel·lícula, volia que aquest cameo el fes el Bob Dylan, però el Bob Dylan és molt, es fa pregar molt, i bé, va dir que no podia, que tenia un compromís, no sé quina història, i al final va acabar sortint el Bruce, i gràcies a això el tenim en una pel·lícula, en una seqüència, que és l'única aparició que ha fet ell en el cinema. De totes maneres, és un músic que està molt influenciat per dues pel·lícules en concret. Una és Badlands, Males Tierres, del Terrence Malick, i l'altra és El Raïms de la Ira, del John Ford, aquesta adaptació de la novel·la de... com es diu aquest senyor?
John Steinbeck.
Dubtava si era Stein o Stein.
Pregunta'm a mi, que saps que parlo molt
bé. Sí, molt bé. Doncs, bé, són aquesta novel·la sobre la gran depressió econòmica als Estats Units de Nord-Amèrica, i que ha influït moltíssim a la gent que té una certa sensibilitat social, que això és una cosa que sempre trobem a les lletres i a les, en definitiva, a les cançons del Boss, no? Badlands el va influir en el títol de la seva cançó homònima, però en canvi el Raïm de la Ira va influir bastant el que és el tema d'una altra cançó també molt coneguda, que és Nebraska, del Boss. Vull dir que és molt curiós això, com una mica culturalment el cinema l'ha influït, i després el cinema també se li ha apropat a nen, perquè el Paul Schrader, el guionista dels èxits de l'Scorsese, Taxi Driver, el Toro Salvaje, totes aquestes pel·lícules estaven escrites per el Paul Schrader, li van carregar el primer tema per una pel·lícula que havia de fer, que s'havia de dir Born in the USA. La pel·lícula no es va arribar a dir així, però, com sabeu, el tema aquest després es va convertir en un disc del Boss, i de fet ell va fer una cançó que es deia Light of Day, que era el tema per a aquesta pel·lícula del Paul Schrader. I aquí va començar una mica aquesta relació d'ell fent pel·lícules, per exemple, pel seu amic en Jonathan Demme, el director del Silenci dels Anells, que va ser molt criticat quan va fer la pel·lícula aquesta del caníbal, pel retrat que feia de la comunitat gai a la pel·lícula, que, si ho recordeu, el psicòpata dolent li faltava un buny, bàsicament, no? I aleshores es va voler redimir una mica amb Filadèlfia, aquesta pel·lícula que va ser tota una fita cultural, que per la qual hem sentit el tema aquest, Streets of Philadelphia, els carrers de Filadèlfia, que va interpretar el Bruce Springsteen. A més, hi ha una curiositat, que és que si veieu el videoclip d'aquest tema, no és la cançó que sona a la pel·lícula, sinó que és una versió amb so directe, rodat mentre el Bruce Springsteen es passeja pels carrers de Filadèlfia, i és gairebé com cine verité, no? Perquè trobes que el so és tota una altra història. I bé, i d'aquí ja ho sabem, ve la pel·lícula Pena de Mort del Sean Penn, dirigida per el Tim Robbins, on també va fer el tema, i últimament The Wrestler, potser pel Darren Aronofsky, aquella pel·lícula amb el Mickey Rourke, que era un boxador amb hores baixes, també és un dels temes que ha fet. Vull dir que és un músic que ha estat present sense ser ben bé a primera fila de les pel·lícules. Ai, me'n deixeu alguna, perdoneu, us en recordeu del Jerry Maguire? Sí, fas una cara rosa de desaprovar.
De que tots l'hem vist. És aquelles pel·lícules que em sembla que tothom ha vist, oi?
Aquí es va fer servir una cançó del Bruce Springsteen, que era el Secret Garden, i va ser tan popular la pel·lícula i el muntatge amb la cançó, que van haver d'editar després la cançó amb les frases de la pel·lícula que sonaven mentre s'escoltava la cançó, perquè va ser tan popular aquest mix, semblava que ben bé que estigués escrita la cançó per la pel·lícula, i no era així, però que va acabar sortint aquesta diguéssim versió com a curiositat, no? De com la pel·lícula acaba d'alguna manera fusionant-se amb una cançó que de fet és prèvia.
Doncs, Joan, hem repassat àmpliament, sí, aquesta presència d'en Bruce.
Fins aquí, el tema aquest... No, el cinema, no, home, què tenim? Dos minutets, tres minuts?
De què parlem, Joan?
Ara parlarem d'una coseta que fan a Girona, que no estrenen aquesta setmana, sinó que ho van fer la setmana passada, però que està aguantant i val la pena parlar-ne.
Banyan and David, Mekahenote, Iyad, Kukobaitanya.
Doncs vinga, una pel·lícula molt especial que espero que si les gestions funcionen bé algun dia puguem veure aquí a Lloret. És la pel·lícula que Colòmbia presentava als Òscar competint com a millor pel·lícula de parla estrangera. Es diu El abrazo de la serpiente i és una pel·lícula interpretada per un xaman de l'Amazones. És un argument molt curiós, eh? Està ambientada a principis de segle i a mitjans de segle, són dos temps diferents, i és una pel·lícula d'aventures rodada en blanc i negre, molt mística, on tenim un xaman de l'Amazones que emprèn una aventura per anar a buscar una planta sagrada que diuen que té la capacitat d'ensenyar a somiar. Aleshores, és una pel·lícula molt especial, molt curiosa, que us recomanem, fan al cinema Trafó, i si us interessa aquest cinema amb un cert interès etnogràfic, doncs és una bona proposta que us fem des de l'Amcada Cultura.
Joan, quan serà la proper passi del Cineclub Adler aquí?
Doncs
perquè hi ve la Setmana Santa, com ho tenim
d'aquí
això?
15 dies, és el, sí? 17 de març.
No,
nosaltres no fem vacances.
No,
no, perquè ens queda la Setmana Santa entre dues projeccions. Val. I això va molt bé perquè bé, no deixem de tenir aquesta regularitat.
Posem aquí el punt i final amb cada cultura, amb revelacions importants. Gràcies a tothom per escoltar-nos i molt bon dia.
Adéu. Adéu. Adéu.